i Andorra.
Estàs informat.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha exigit explicacions al Departament de Salut sobre els possibles casos de tuberculosi a l'edifici ocupat del B9. Bona tarda, soc Carlos Lozada, i García Albiol ha qualificat d'irresponsable l'actitud del Departament de Salut per no informar l'Ajuntament dels casos de tuberculosi en aquest centre ocupat de manera irregular per unes 400 o 500 persones. L'alcalde badaloní ha explicat a mig matí que manté activa l'ordre de desallotjament d'aquest espai i ha recordat que des de fa uns 3 anys està esperant que el jutge de Badalona doni el vistiplau per fer fora els ocupes. Des del Departament de Salut rebaixen les alarmes d'aquests casos. Asseguren que aquests casos de tuberculosi al Exinstitut B9 de Badalona estan sota control i que no són contagiosos. El subdirector de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, assegura que no hi ha alerta sanitària i ha evitat valorar un possible desallotjament, tal com ha anunciat a mig matí l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Ha seguit tot el cas la Yolanda Canales.
Des del Departament de Salut, la pròpia consellera Olga Pané ha transmès a l'alcalde de Badalona que no hi ha risc sanitari per als veïns i per això Xavier García Albiol ha deixat clar que continuen els seus plans i això vol dir que continuarà tots els tràmits perquè es desallotgi aquest institut que està ocupat des del 2023. Tràmits, d'altra banda, que ja es troben en la seva recta final.
Es un mensaje de tranquilidad. No hay riesgo de contagio. Y como yo os digo, no hay riesgo de contagio, porque me lo ha dicho la consellera, yo no es que sepa de yo no soy médico, ¿vale? Como me lo ha dicho la consellera, quiero también decir de una manera muy clara que no se va a parar el proceso de desocupación de esa nave.
Amb tot, Albiol ha censurat que des del Departament de Salut no se'ls hagués informat sobre aquests casos de tuberculosi. I si la conselleria no ho va fer, és perquè no es va considerar que hi havia risc per a la població. És el que ha assegurat el subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, qui també ha precisat que tots els malalts ja han començat el tractament i no són contagiosos.
Si haguessin considerat en algun moment, com sempre fem, que una situació de malaltia infecciosa pot arribar, diguem-ne, a escampar per a la població, sempre fem una alerta, fem un avís, comuniquem als municipis i parlem amb totes les entitats que no és el cas aquest. Estem parlant d'un diagnòstic que comença el 2023, de tota una sèrie d'actuacions que es fan 2024, ja dic, amb tots els casos diagnosticats, amb tots els casos en tractament i amb una sèrie de contactes, bueno, que ara mateix no estan transmetent la malaltia.
El primer cas es va detectar el 2023, segons ha explicat Mendioroz, i es tractava d'una persona que va dir que residia de manera temporal al B9. També ha remarcat que el contagi no necessàriament s'ha produït en aquest espai i que s'han fet cribatges latents i no s'han detectat més casos a banda d'aquesta desena.
Gràcies, Yolanda, però volem saber més coses de la tuberculosi. Ens han explicat que és una malaltia infecciosa i que els últims anys ha experimentat un increment preocupant a Espanya. Yolanda, quins són els símptomes d'aquesta malaltia i com es pot prevenir?
Els símptomes poden variar, però els més comuns inclouen tos persistent, que de vegades pot anar acompanyada de sang, dolor al pit a l'hora de respirar o tossir, fatiga extrema, pèrdua de pes, febre baixa o sudoració nocturna i calfreds. I com es contagia? No és un bacteri que estigui en l'ambient. Això vol dir que el contagi ha de venir d'un malalt i el contacte ha de ser proper i mantingut en el temps, com explica el doctor Miguel Santín, especialista del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Bellvitge.
Que la transmissió sempre és d'una persona malalta amb una altra persona. O sigui, no és un bacteri que estigui en l'ambient i que el podem agafar i que vagi, estigui a l'aire o així, no? Llavors, ha d'haver un contacte relativament significatiu, que pot ser en quant a intensitat, perquè és molt proper, o mantingut en el temps de contacte amb la persona que està malalta.
El cert, diu el doctor, és que en els últims anys s'ha detectat un increment de casos de tuberculosi a Catalunya i a Espanya.
Sí que és veritat que globalment, amb els darrers 2-3 anys, sí que és veritat que hi ha una miqueta de repunt. O sigui, venim d'una història molt llarga d'un descens progressiu de les xifres de tuberculosi dels nous casos i que això es va alentir i ara doncs, hi ha com una mena de plató. No? S'ha quedat aquí fins i tot puja una miqueta.
En tot cas, aquest especialista deixa clar que com més aviat es detecti la malaltia, millor per tal de tallar possibles transmissions.
5 minuts, 2:15, àrea de servei. Doncs som a les portes d'un cap de setmana que començarà amb pluja, però acabarà amb sol. Aquestes pluges seran les protagonistes tant avui divendres com dissabte, i en canvi diumenge només quedaran alguns xàfecs al sud durant el matí. Els dies de cel més tapat baixaran les temperatures i diumenge tornaran a pujar. Aquest divendres, a mesura que avanci la jornada, ja es formen els més xàfecs a punts de la costa i del prelitoral, que amb el pas de les hores s'estendran també cap a la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu i interior de les comarques de Girona. Entre la tarda i el vespre, aquestes pluges quedaran molt més concentrades al nord i sobretot a les Terres de l'Ebre. Doncs sapiguem com està la xarxa viària. Ha sigut un matí de pont, un matí tranquil a les carreteres. Volem conèixer si encara continua. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que parlem d'una jornada molt tranquil·la en aquesta xarxa viària, amb molt poc volum de trànsit en general a les principals carreteres i autopistes catalanes. Ara només comentem un accident que s'ha produït a la C-13, molt a prop de Talarn. En aquest cas es dona pas alternatiu als vehicles i aquí sí que hi ha aturades en tots dos sentits de la marxa. Com us dèiem, en aquest punt, molta prudència. Accident a la C-13, a Talarn. Es dona pas alternatiu als vehicles. De moment, poca cosa més. A la resta de vies, també vies que envolten Barcelona, parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I al transport públic, atenció, línia de Rodalies R8 i R4. Els trens circulen amb demores de 20 minuts a causa d'una incidència a les instal·lacions de Castellbisbal. I a la R4 també ja s'ha restablert la circulació per en dues vies entre les estacions de Sabadell Sud i Terrassa i Estació Nord. Recuperació progressiva de les freqüències i horaris de pas habitual havia estat modificada arran d'un atropellament.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La reunió d'una educadora d'una guarderia municipal amb famílies i realitzant en llengua castellana ha encès els llums d'alarma del síndic de greuges de Barcelona, David Bondia. Bondia ha advertit per carta a l'Institut Municipal d'Educació que la llengua prioritària ha de ser sempre el català, arreconant el castellà, tot i que ho demanin les famílies.
Tot plegat parteix de la denúncia d'una persona que es va queixar perquè en aquesta reunió i des de bon començament l'educadora ja va advertir que la faria en castellà, encara que ningú, segons la denunciant, ho va indicar així. Des de l'escola Bressol han explicat al síndic de Greuges de Barcelona que un grup de famílies sí que va fer aquesta petició, però la sindicatura diu que l'IMEP, l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, té l'obligació de vetllar pels drets lingüístics de l'alumnat i de promoure l'ús del català com a llengua vehicular i d'ús habitual a les comunicacions i activitats als centres educatius. Des de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, la seva presidenta, Ana Losada, recorda que són els ciutadans els que poden escollir en quina llengua es dirigeixen a l'administració i troba vergonyós que la sindicatura insti a que una llengua prevalgui sobre l'altra.
Però el que no pode decir la sindicatura en ningún momento es que el catalán debe prevalecer y debe ser el objetivo hacer la reunión en catalán, porque eso es falso y eso va en contra de la normativa. Y nos parece vergonzoso que la sindicatura de Greuges, que defiende los derechos de todos los catalanes, diga semejantes cosas que van en contra de nuestras leyes y nuestro marco constitucional.
També diu la sindicatura a l'Institut Municipal de Barcelona que ha de prendre mesures per fomentar el català a les escoles bressol.
Un apunt econòmic, el president del Banc de Sabadell, Josep Oliu, reitera el seu rebuig a l'OPA del BBVA. Aquesta oferta va néixer morta i només queda una cosa, que l'enterrin els accionistes, ha sentenciat el màxim dirigent del Banc Vallèsà aquest divendres en una roda informativa per detallar els motius pels quals el Consell d'Administració ha rebutjat per unanimitat la proposta del BBVA. Oliu ha reiterat que hi ha hagut un empitjorament substancial de l'oferta, tenint en compte l'evolució del seu banc en els últims anys, i ha alertat que els accionistes que bescanvin els seus títols perdrien diners. A la mateixa línia ha defensat que hi hauria d'haver un canvi molt substancial perquè el Consell reconsiderés aquesta opinió. Adoptar una dieta mediterrània, baixa en calories, i augmentar l'activitat física per reduir significativament el risc de desenvolupar diabetis tipus 2, especialment en persones amb sobrepès o risc metabòlic elevat. Ho confirmen els primers resultats de l'estudi PREDIMED, elaborat per uns 200 experts de 23 universitats espanyoles i recentment publicat en una prestigiosa revista mèdica internacional. La combinació d'aliments saludables com fruita, verdura, llegums, oli d'oliva, verge, extra i peix mateix, juntament amb hàbits actius, com caminar o fer esport de forma regular, es consolida com una estratègia clau per a la prevenció d'aquesta malaltia crònica que no para de créixer a causa de l'augment de l'obesitat i també del sedentarisme. La investigació realitzada per aquests científics ha analitzat durant 6 anys l'evolució de més de 4.700 persones de tot Espanya entre 55 i 75 anys. Les conclusions del PREDIMED les hem analitzat aquest matí a RNN COPE Catalunya i Andorra amb el coordinador de la investigació de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Sala Salvador. Ho ha fet la Mar Puerto.
Sí, la investigació ha estat coordinada pel científic de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Sala Salvador, i els pacients se'ls va repartir en dos programes, un enfocat a seguir la dieta mediterrània i un altre que a més incorporava una dieta reduïda en calories i major activitat física. Doncs bé, els del segon grup han desenvolupat un 31% menys de nous casos de diabetis que els primers.
El que intentat és que facin més activitat de la que feien, intentar augmentar amb el temps. I això vol dir, doncs, que facin, que caminin cada dia una quantitat, vale, aproximadament uns 10.000 passos, però sempre intentant augmentar en el cas de que sigui possible.
Sala Salvador explica que el factor clau per reduir les possibilitats de contraure diabetis tipus 2 és la pèrdua de pes. Aquesta variant de la malaltia és la que es dona més freqüentment en adults i està relacionada amb l'obesitat. D'aquí que un dels objectius principals fos el de la reducció de les 600 calories.
Reduir a les persones aproximadament unes 600 calories del que normalment fan. Això és una lleugera reducció calòrica, intentant treure tots aquells aliments que es consumeixen que no són propis de la dieta mediterrània. Ens focalitzàvem, doncs, a reduir les begudes ensucrades, la carn processada, tots els processats, els aliments processats en general, cremes...
A més, el científic considera que, desgraciadament, la dieta mediterrània s'està perdent i que actualment, amb els anys, ha anat a pitjor. L'entrada de productes processats a la cuina, entre altres causes, seria un dels principals responsables.
Estem parlant de la dieta mediterrània, del menjar saludable, que a vegades no fer-ho doncs té conseqüències, com, per exemple, que una mala nutrició pots acabar desenvolupant una diabetis. Qui és diabètica és la Carla, el que m'escolta ara mateix. Carla, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, explica'ns una mica la teva història, com vas arribar a patir, o estàs patint ara, o a diagnosticar-te la diabètica. Com vas descobrir-ho? Com va ser això, Carla?
Doncs jo tinc diabetis tipus 1, i la vaig desenvolupar. Sí. Em van diagnosticar quan tenia 9 anys. Això, vaig tenir tots els símptomes habituals, de set, problemes en concentració, anar al lavabo, etcètera, etcètera. Llavors va ser quan em van diagnosticar.
I quins canvis has hagut de fer durant la teva vida, sobretot a l'alimentació o l'estil de vida, des que te'l van diagnosticar aquesta diabetis?
Ostres, doncs, aviam, molts. La cosa és que també, com que he crescut amb aquesta malaltia, doncs, bueno, diguéssim que he anat adaptant, no? Però des de, totes les decisions que has de prendre cada dia, de quantitats de menjar, de quanta insulina t'has de punxar, quan vas a fer esport o vas a caminar o coses d'aquestes que no hi pensem, no?
Clar.
O surts de festa a ballar, o si veus, o
clar,
si...
Quina edat tens, ara? Quina edat tens, Carla, ara?
28 anys.
28, és molt jove encara. Escolta una cosa, què és el més difícil de gestionar en el teu dia a dia com a persona que ha de conviure amb aquesta diabetis?
Ostres, doncs, jo crec que sobretot el tema de el descans, i ja no només mental, sinó també físic, no? De poder desconnectar sobre la malaltia és molt difícil, no? Perquè és algo que afecta el 100% de la teva vida. I a vegades és alarmes a la nit, o si els nivells no són òptims, doncs t'has d'aixecar a mitjanit per poder-ho...
Anivellar, no? Per poder-ho anivellar.
Sí,
anivellar. I escolta, Carla, fas algun tipus d'activitat física, algun esport per regular, per ajudar a controlar el que és la diabetis?
Sí, bueno, tota la vida, no? Diguéssim que des de les primeres coses que em van dir, no?, quan em van diagnosticar, és el més important per aportar-vos és l'esport. Tota la vida he jugat a bàsquet i ara, bueno, ara vaig al gimnàs i faig el que puc, no?, amb la vida adulta.
Clar, la vida laboral i la vida esportiva a vegades és difícil de, és difícil de combinar, Carla. I com gestiones el nivell de sucre? Com, perquè sempre estàs fora de casa, de vacances, viatjant, o has de fer algun menjar en un restaurant, no? Que això ho fem tots, no? Suposo, sí, que per tu és un repte, això, no?
Sí, sí, per, sobretot el tema, a mi m'agrada molt, no?, menjar fora. Soc una persona que m'ha, bueno, com diuen ara, un foodie, no? Bueno, m'ha hagut d'adaptar molt, sobretot aprendre a comptar visualment. No és, o sigui, no és recomanable, no?, però en aquestes circumstàncies, doncs sí, jo trobo que ho porto més o menys bé.
Clar.
Però viatjar, per exemple, també, doncs, moltes coses a tenir en compte, no?, i preparar i tenir un plan B i tenir un plan C,
plan i tenir... C, clar.
Sí,
i escolta,
perquè i els nivells... si et trobes sense insulina en un altre país, clar, doncs és un problema
complicat. I els nivells de sucre, com te'ls gestiones?
Doncs jo ara mateix porto un sensor, bueno, ara mateix des de fa molts anys,
sí,
no?, de, un sensor de glucosa, bueno, un medidor continu. Bueno, i també porto un sistema de nansa tancada, que és una mica un, més nou, una novetat, tot i que ja fa bastants anys que el porto.
I funciona.
Però que no sé si saps com funciona, però bàsicament és com una mena de... lo que no està ben dit, no?, però un pàncreas artificial, que amb una mena d'algoritme, doncs, pues, bueno, va controlant el teu nivell de sucre i adaptant amb el que menges, i el teu nivell, la insulina que et posa, amb una bomba a través d'una bomba.
I Carla, quin suport has trobat més útil en tot aquest camí que has fet fins ara? La família, els metges, jo no sé si estàs amb algun grup de suport, això, suport per conviure amb la diabetis, no? Qui t'ha fet,
sí,
més pinya? Tots, metges, família, aquests grups de suport...
Aviam, la família és molt important, no?, de portar-ho amb normalitat, sobretot amb nens petits, de que aprenguin, doncs, que poden fer vida normal i que, bueno, sí que has de fer moltes coses diferent, però que pot ser una vida totalment normal. Però també grups de suport o conèixer gent amb diabetis, jo crec que també és molt important, perquè, bueno, al final... t'ajuda a entendre que no estàs sol, que hi ha gent que passa per els mateixos problemes que tu, i que hi ha formes de
gestionar-ho,
de millorar-ho i gestionar-ho.
I escolta, Carla, ja per acabar, què t'agradaria que la gent entengués millor sobre el que és viure amb diabetis, sabíem?
Jo crec que, bueno, que és una cosa molt, bueno, que és una malaltia que pot, que afecte molt en el teu dia a dia, tot i que nosaltres volem fer vida normal i la fem, però que tot el tema de les decisions que has de prendre cada dia i del, en el meu cas, per exemple, doncs el que et deia del descans, perquè també sóc una mica insomne, afecte, no, al final a la teva energia, a la teva energia ja social, o ja no només energia, diguéssim, corporal, sinó i que és portable, però que és una malaltia que pot té moments durs i moments molt bonics, perquè també, bueno, jo crec que he conegut a gent molt,
molt ferma,
molt bonica a través d'això.
I molt valenta,
sí,
perquè és una malaltia pràcticament per tot, de per vida, no?, la diabetis.
Sí, ja. En el meu cas, ara mateix, és crònic, sí.
Sí, sí. Doncs escolta, Carla, moltíssimes gràcies pel teu testimoni. Continuar endavant amb aquesta energia que ens has mostrat amb la teua veu i amb aquesta simpatia que també es nota quan parles de com et sents, com vius i com és conviure amb aquesta malaltia que és la diabetis. Carla, gràcies, enhorabona i endavant, eh?
A vosaltres, moltes gràcies. Adéu. Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Trick, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you.
Doncs seguim endavant amb les notícies d'aquest matí de divendres a Catalunya i Andorra, però arriba el moment de fer, com sempre, un parèntesi per publicitat i després escoltem els comerciants barcelonins, que aquest cap de setmana és l'últim que poden obrir en diumenge, una mesura que no els acaba de fer el pes perquè el turista vol, diuen, botigues obertes a les zones més turístiques de la capital catalana. D'aquí dos minuts t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Hay indicios de que la entrada de drones rusos en territorio europeo fue intencional, no un accidente. Y Macron ha encontrado tiempo entre la despedida de un primer ministro y el nombramiento de otro nuevo para calificar la invasión del espacio aéreo polaco como un hecho inaceptable.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte...
Estoy al límite. Ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A partir d'aquest diumenge, els turistes que facin escala en els seus creuers en festiu o passin un cap de setmana a Barcelona perdran l'opció de fer shopping, i és que entra en vigor la prohibició d'obrir comerços en diumenge. Aquest tancament posa fre a una activitat que implica 68.000 locals comercials a Barcelona, dona feina a 220.000 persones, que representa ni més ni menys que el 11,9% de l'ocupació total de la ciutat comtal. Mar Puerto.
Fins ara, els diumenges, podien apujar la persiana als comerços ubicats a les anomenades zones de gran afluència turística. Hi havia llocs com, per exemple, el barri gòtic, la Barceloneta, l'Eixample, inclosa la Sagrada Família i el Passeig de Gràcia, Sarrià, Sants i el barri de Gràcia. Però des d'ara, els turistes que facin escala als seus creuers en festiu o passin un cap de setmana a Barcelona perdran aquesta opció. Una activitat que implicava 68.000 locals comercials i donava feina a 220.000 persones, l'11,9% de la feina total de la ciutat comtal. La mesura no és una bona notícia pel turisme, després de donar durant 4 anys molt bones xifres a la ciutat. Tal com ha explicat Joaquim de Toca, portaveu de Barcelona Oberta.
Des de que es va implantar la mesura fa 4 anys, hem vist un augment dels clients, tant dels clients com també de les botigues que obren, no? Les afluències comercials els diumenges han augmentat. En alguns llocs ha estat més del 50%.
Al principi, explica, costava que la gent coregués que els diumenges també podien sortir a comprar per aquestes zones, però a poc, diu, es va anar donant a conèixer amb el fet també de que Barcelona ja fa anys que intentava que el Nadal sigués un motiu més per visitar la ciutat.
Això s'ha aconseguit també, bueno, pues, per als que són els prescriptors, ja siguin pues, els recepcionistes dels hotels, les guies, tot el tema online, Google Maps, les botigues...
Les associacions comercials ja han sol·licitat que la mesura es prolongui, però els sindicats, diuen, no estan per la feina de negociar. El que sí que es manté al calendari són les dates d'obertura en festius des del Pont de la Constitució fins a Reis a començaments de gener. En aquesta dècada negra pel petit comerç, Catalunya ha passat de comptar en 94.400 comerços a 83.500, tenint en compte comerç, restauració i també serveis.
Ara parlo, o seguim parlant de comerç, en certa manera, ja que amb l'augment significatiu del preu de la carn de vedella en els últims mesos, moltes famílies han hagut d'adaptar els seus costums culinaris, especialment en ocasions com poden ser la celebració de les barbacoes. Fer barbacoes és un costum molt arrelat dels caps de setmana i de les reunions amb família o amics, sobretot quan fa bon temps, i la carn de vedella solia ser un dels protagonistes indiscutibles d'aquestes trobades. Tanmateix, el seu cost elevat ha fet que molta gent opti per alternatives més assequibles com el pollastre o la carn de porc. És que no hi ha res millor que poder compartir un bon àpat a l'aire lliure. Continua sent tan fort com sempre, encara que amb ingredients diferents, ja sigui, per exemple, com et deia, el pollastre o el porc. Tot i la reducció en el consum de vedella, la tradició o el costum de fer barbacoes es manté ben viu, adaptant-se als temps i també a les circumstàncies. A Herrera en Cope Catalunya i Andorra hem analitzat aquests canvis d'hàbits pel preu de la carn de vedella amb l'Ignasi Pons, secretari general de la Federació Empresarial de Carns. Ho ha fet el Ricard Álvarez.
El preu de la vedella se situa en màxims històrics i continuarà pujant amb un increment d'entre un 30 i un 50% en el preu pagat a la indústria. Aquesta pujada es deu principalment a un desajust entre l'oferta i la demanda, i ja fa un parell d'anys que hi ha una disminució molt important i sostinguda de la cabana vacuna a nivell europeu. Aquest fenomen, a més, se suma a un altre problema estructural, la falta de relleu generacional al sector. Aquesta situació ha fet que, malgrat una campanya de demonització de la carn, el consum a Espanya hagi augmentat. De fet, algunes carnisseries estan assumint la pujada en els seus marges per evitar traslladar el cost al consumidor, tot i que això no sembla sostenible a llarg termini.
Clar, aquí estem... Nosaltres el que fem és que ara el bestiar va molt car, no? I és una situació que anirà una mica per barris, això. Hi hauran empreses que ho podran sostenir i empreses que, evidentment, no ho podran sostenir. Al igual que hi haurà consumidors que podran pagar aquest preu i consumidors que no puguen pagar el preu de la carn.
Superar aquesta crisi requereix temps i un esforç continuat. Malgrat les dificultats, el sector ha identificat el problema i ja hi està treballant, buscant solucions per revertir la situació actual.
Això no s'arregla ni en 6 mesos ni en un any. Crec que també hem identificat el problema, tenim, i ja ho estem fent, treballant per donar una solució. Els dos temes que hem parlat avui, vull dir, ja sigui un, el tema de la falta de bestiar, i l'altre, el tema de la canvi de generacional, ho tenim identificat i ja hi estem treballant. Pues això requereix de temps.
Amb aquestes perspectives, el sector ramader i carni s'enfronta a un desafiament considerable que necessita de temps i paciència per a ser resolt.
Doncs estem parlant de les barbacoes i de la carn. Els entesos, els que els agrada fer les barbacoes, diuen que cada cop són més cares. I per què? Doncs sembla ser perquè la carn de vedella s'ha encarit molt i molt, i a les barbacoes un dels elements fonamentals és la carn de vedella. Qui es pot parlar molt bé d'això és la Mireia Sallarés, que és la copropietària de la carnisseria Can Manyet, a Molins de Rei. Mireia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé, escolta, el teu negoci, has notat un canvi real en els hàbits dels teus clients des de que, d'entrada, la vedella s'ha encarit molt últimament, els últims temps, Mireia?
Sí, els últims mesos la vedella ha sofert un increment real i m'atreviria a dir gairebé desproporcionat del seu preu. Realment els canissers estem una mica esbarats pel preu que ha suposat l'increment tant de les canals, com les canals serien les vedilles senceres, val? Com el que és els passejables pels nobles.
Clar, heu notat un canvi doncs en els hàbits dels teus clients, els teus clients vull dir, poder comprar amb vedella, però també s'inclinen a ampliar el ventall de compra cap a altres tipus de carn? Okay.
Correcte, clar. Hem de pensar que la gran massa social, la gran massa de la població, doncs també sofreix perquè pateix bastant, perquè veu minvada la seva capacitat adquisitiva. Mm-hmm. Els preus han pujat molt, els sous no s'han pujat en la proporció, llavors doncs sí que s'han de mirar una mica més el que compren i com ho compren.
Clar. I quines són les alternatives que busquen aquests clients teus, Mireia?
Doncs moltes vegades la barbacoa, si abans portàvem entrecots, doncs ara tirem més de xurrasco, també s'hi posa doncs, la botifarra, la panxeta, les cuixes de pollastre, productes així que són una miqueta més econòmics. Mm. Però no deixem de menjar vedella, per això, perquè al final també hem de pensar que ens esverem molt pel preu quilo, però el que consumim potser el que hem de fer és un consum responsable, i nosaltres això ja ens ho notem, en els nostres establiments, que la gent el que fa potser és consumir menys i millor.
Ens parlaves del preu quilo. Quin era el preu quilo fa uns mesos abans d'aquesta pujada important i quin és el preu quilo ara, Mireia? Perquè la gent, els que no van a fer la compra, que deuen ser molt pocs, se situïn.
Sí, doncs podem parlar de que s'ha incrementat entre un 20 i un 25%, potser.
Déu-n'hi-do.
Saps, el preu quilo. I realment el que ens costa, això tenim grans debats dins de, ja sabeu que tot funciona en grups de WhatsApp, dins dels foros de carnissers, de, clar, quin preu esteu venent, perquè és que el preu que em surt a mi que haig de vendre em sembla que no el podrem assumir, saps? I llavors, clar, doncs, consensuem molt, ara. Clar. Consensuem molt.
Clar. I com a comerciant, doncs, quina és la part de la pujada del preu que heu hagut d'assumir en el marge de benefici per perdre clients, no? I bueno, això és sostenible a llarg termini? En fi.
No, a llarg termini no és sostenible. Vull dir, realment, normalment, quan hi ha unes pujades així de grans, nosaltres el que fem és una mica la contenció, no? Assumim part d'aquest marge, perquè és que si no seria, bueno, un drama. Llavors, el que fem és assumir part d'aquest marge, però a la llarga s'ha d'acabar aplicant, perquè és que si no també ens anirem a Norris.
No us dona resultats el tenir negoci, no? Mira, i això també és important, mantenir els negocis. Perspectives, tu que estàs dins del sector de les carnisseries, quines perspectives hi ha de cara als pròxims mesos? Manteniment d'aquest preu de la vedella baixarà, pujarà més encara? Quin és el termòmetre?
Jo espero que no que es mantingui, que com a mínim si no baixa, que ja m'agradaria que baixés, com a mínim es mantingui el preu. Clar, aquí, pel que ens diuen, doncs han confluït diverses variables, no? O sigui, al final, al principi va haver les pujades de preu de tant de la llum com del cereal amb la guerra d'Ucraïna, tot el que suposa l'inici de la cadena, doncs al final va incrementant els costos en tot el procés, i per tant, doncs clar, aquella vedella costa més d'engreixar perquè el pinso és més car, o el cereal costa més d'engreixar perquè la llum a les granges també és més cara, al final els escorxadors, doncs també és més car el fet de fer el sacrifici, el transport, etc. Tot és una cadena. I després, l'any passat ens van dir també que s'havien obert portes a l'exportació, i per tant ja sabem que això passa, llei de oferta i demanda. Si hi ha menys productes, doncs se'n creix.
Clar. Anava a comentar, aquest canvi d'hàbits que ens comentaves al principi, tu creus que és temporal, o ja quan la gent agafa el costum de comprar més porc o més pollastre en lloc de tanta vedella, això continuarà, o ja quan canvies de costum ja anar a fer marxa enrere ja t'ho penses més? Com ho veus?
No, jo penso que això pot ser temporal, que al principi ens esverem una miqueta pels preus, és el que et dic, al final també si fas una anàlisi del que costa el preu del tall que t'has de menjar, l'increment, estem parlant d'un 20% o d'un 25%, però clar, l'increment sobre 20 és significatiu, sobre 2 no ho ets tant, saps? Al final de 2 a 2,25 doncs potser també t'ho pots permetre.
Clar.
I al final una mica el mercat es regula.
La Mireia Sallarés, com t'he dit al començament, és copropietària de la carnisseria Cal Manyet, a Molins de Rei. Explica una mica als que ens estiguin escoltant quin tipus de carn teniu, si és producte de proximitat, elaboració pròpia, en fi, com ho feu? Explica'ns.
Nosaltres venim del món de els meus pares eren cansaladers, això vol dir que feien l'elaboració del porc, val? De la botifarra crua, les botifarres cuites. Llavors ja vam anar, perquè la tendència de mercat era aquesta, vam anar ampliant producte i vam començar a tenir doncs, els altres tipus de carn de vedella, xai, pollastre. Fem les hamburgueses, fem l'elaboració pròpia, ens elaborem moltíssim i intentem treballar al màxim producte de proximitat.
De proximitat.
Sí, per exemple, tenim una vedella Angus que és d'aquí, criada aquí al Vendrell, i que bueno, ens ha substituït perfectament aquest entrecot que venia de Nebraska, no?
Clar que sí.
Al final intentem treballar producte de proximitat.
Molt millor. Doncs Mireia Sallarés, propietària de la carnisseria Cal Manyet de Molins de Rei, Gràcies per estar aquest migdia a la cadena COPE Catalunya i Andorra, i gràcies també per les explicacions que ens has donat sobre la situació del preu de la vedella i com s'ha notat també els que ens agraden fer les barbacoes. Consumim productes de casa, pollastre, porc i també doncs, vedella feta aquí, criada aquí. Mireia, gràcies, bona tarda.
Totalment, gràcies a vosaltres. Vinga, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si no controles el colesterol alt, pot ser un risc per al teu cor. Per això és important cuidar-se amb dieta i exercici i un Danacol cada dia que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis a domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Doncs entrem a la recta final d'aquest migdia COPE Catalunya i Andorra, avui en companyia de l'Albert Díez. Albert, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Com sempre, a les 3 i 5, Esports COPE,
sí,
l'actualitat té un nom propi, Gavi, aviam si és lesió greu o no és greu, i després el lloc on se jugarà el Barça-València.
Sí, la lesió és greu perquè de moment està de baixa Gavi i té aquesta amenaça del quiròfan que sobrevola aquesta lesió. Està preparada l'Helena Condis per, a partir, com tu deies, de les 3 i 5 minutets, donar més de Avui hi ha hagut una trobada amb Gavi, amb totes les parts, el club, Gavi, el seu pare, el seu representant a la ciutat esportiva del Barça, per veure què han de fer, perquè de moment ell no fa net amb aquesta lesió. I l'altre gran argument en blau i grana, els portarem els dos a la portada del programa, és el Johan. És a dir, el Barça s'estrena a casa, la que de moment és casa seva, la que té l'estadi de Johan Cruyff el diumenge 9 de la nit davant el València. Ha parlat Corberán, el tècnic del València, allò que en l'argot periodístic diem rajada, doncs tot això ens portarà fins gairebé l'equador del programa. Sentirem Lamine Yamal, parlem amb Toni Freixa i també amb Petón, dos dels tertulians de capçalera d'aquesta casa, i després l'última hora de l'Espanyol que tanca jornada, la quarta de Lliga que arrenca avui, doncs l'Espanyol la tanca el dilluns, el Girona, a veure si ha fet net el Girona, i després de l'aturada de seleccions aquest 0-9 pot permetre sumar els primers punts a Vigo davant el Celta, i tenim una agenda de l'àmbit poliesportiu atapeïda, no. Lo següent, el Barça d'handbol ve de debutar amb victòria a la Lliga de Campions. Avui tenim un partit de pretemporada de bàsquet entre el Barça i el Girona Platja d'Aro a partir de 2-9, que fa molt bona pinta. Comencen els Mundials d'Atletisme al Japó amb 13 catalans al final de la Vuelta. Tenim moltíssima activitat avui.
Molt bé, és una bona un bon menú a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts amb tot l'equip d'Esports COPE i Catalunya Andorra. Bon programa, Albert?
Gràcies, Carlos. Cuida't, que vagi bé.
Tots nosaltres ho deixem aquí, però l'actualitat i la informació continuen. D'aquí uns instants arribarà Pilar García Muñiz, començarà la tarda, i com sempre la Pilar seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i molt bona tarda.